Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. Pendents a aquesta hora de Dinamarca, on un incendi crema l'històric edifici de la Borsa de Copenhague. Està situat prop del Palau de Christiansborg, on hi ha el Parlament danès. Desenes i desenes d'efectius miren d'apagar el foc que crema de manera descontrolada. De fet, l'agulla de l'edifici, que data del segle XVII, s'ha esfondrat. Les autoritats han tancat tota la zona i ara els efectius se centren en el rescat i també en l'extinció d'aquest foc que crema des de fa 3 hores. Per ara es desconeixen les causes de l'incendi i si hi ha persones afectades. Per tant, n'estarem molt pendents d'aquest incendi que crema l'històric edifici de la Borsa de la capital. Més qüestions. El número 2 dels comuns sumar a les eleccions catalanes i alcalde també del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, acusa el govern espanyol de fer propostes per a l'ampliació de l'aeroport del Prat sense haver visitat la zona. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Un cop més, l'Estat, diguéssim, amb aquest cas representat pel ministre, doncs fa propostes sense haver consensuat ni parlat ni trepitjat el territori. Recordem que aquest ministre encara jo no l'he vist pel Prat, veient quines són les instal·lacions d'AENA allà, ni veient quines afectacions tindria la Ricarda, etcètera, no? Ni tan sols per veure una altra qüestió tan important com és la regressió del litoral, no? Provocada també per aquesta ampliació i unes mesures de compensació que no han donat els fruits que preveien.
I sobre la possibilitat de permetre omplir piscines privades a l'estiu, si són refugis climàtics, Mijoler creu que és una pressió que no hauria de recaure en el món local i, per tant, als alcaldes i alcaldesses. De fet, aquest migdia està previst que el govern català tracti i es pronunciï sobre aquesta qüestió. Més qüestions també en plana política. El president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, no abandonarà responsabilitats després de les eleccions del 12 de maig. Així ho ha afirmat en una entrevista aquest matí a Onda Cero, després que el candidat de Junts, Carles Puigdemont, expliqués que deixaria la política activa en el cas que no sigui escollit president.
Mire, como mi escenario central por el que estoy trabajando es por una victoria electoral, pues es el único escenario que me planteo. A partir de aquí yo siempre voy a continuar trabajando para mi proyecto político porque creo que es el mejor para Cataluña. Yo no voy a abandonar responsabilidades.
De totes maneres, Pere Aragonès ha assenyalat que l'únic escenari que es planteja és una victòria electoral, tot i que les enquestes el situen ara com a tercera força al Parlament. I encara sobre aquests comicis, la candidata de la CUP, Laia Estrada, diu que hi ha una divergència entre el discurs del candidat de Junts, Carles Puigdemont, i les polítiques que ha fet el partit aquests últims anys. Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.
Junts per Catalunya és la convergència de tota la vida, però onejant l'estelada. Sabem perfectament què és el que ha estat fent Junts per Catalunya. Ara bé, el que diem és, si escoltem Carles Puigdemont d'una banda, no? Escoltem una cosa, si veiem el que ha fet Junts per Catalunya, pràcticament és la contrària, bé, que s'aclareixin.
Estrada també té l'esperança que les forces independentistes despleguin una agenda nacional i social pròpia després dels comicis del mes de maig. I un darrer apunt, abans de la informació esportiva, a Torres del Segre, al Segrià, una persona ha resultat ferida lleu després que un incendi cremés en un pis del carrer Plans. Els bombers han rebut l'avís cap a 1:15 d'aquesta matinada per un foc en un pis als baixos d'un immoble de la planta baixa d'aquest habitatge. Quan han arribat els 4 inquilins ja havien sortit de l'habitatge, però un d'ells ha necessitat l'atenció dels metges del SEM, que l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Lleida. Han estat lleu un incendi que, per sort, no ha afectat l'estructura d'aquest habitatge. En punt, les 11:04, plana esportiva. Comencem amb l'NBA perquè el badaloní Jordi Fernández està a un pas de convertir-se en el nou entrenador dels Brooklyn Nets. El seu fitxatge, de fet, es podria fer oficial durant les pròximes hores. Si fos així, es convertirà en el primer tècnic nascut a Catalunya al capdavant d'un equip de Lliga Americana de bàsquet. Jordi Fernández, que va portar la selecció del Canadà al bronze mundial de bàsquet l'any passat, és un dels tècnics assistents, de fet, més ben valorats en aquests moments a l'NBA. El seu nom ja havia sonat com a possible entrenador en alguna franquícia els darrers anys. I en futbol, el Barça juga avui contra el Paris Saint-Germain la tornada de quarts de final de la Champions a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, els blaugranes arriben al partit amb un 2-3 d'avantatge aconseguit ara fa una setmana a París. Amb aquest resultat, els blaugranes en tindran prou amb un empat o amb una victòria per classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Campions. El Barça fa 5 temporades que no arriba a la penúltima ronda del campionat europeu. europeu. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el himne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Que no, Gesp, que no.
Ja m'està ofenent una mica, no. El Gesp, eh? El trauré, això.
Una miqueta sí, però tant
no. A veure, el Bravo Cap Bravo encara. A veure, com és? Ah, no? Ah, doncs pues, m'ha semblat que sonava el Bravo Cap Bravo.
Bravo,
ha estat, Cap Bravo. Ha estat el meu cervell, increïble. El cervell hem jugat molt males passades.
Bravo, Cap Bravo.
Mira,
ara, mira. Ara sí, ara sí. Escolteu, recordem que Cap Bravo és el nostre supermercat de confiança, el nostre supermercat de referència aquí a la caravana i a tot Ràdio Estel, companyia de supermercats, referència també a Catalunya, 65 anys d'història. Joan, 65?
No, no, és una barbaritat.
Ja. Bueno, és que clar, és pioner, és el primer supermercat pensat i dissenyat en català, podríem dir-lo així, i ara... per i por els catalans.
Sí, sí, és així. I ara qualsevol podria pensar, 65 anys ja, aquesta gent ja es jubila i
no,
deixa estar. No, no,
estan
no,
en
no,
plena
no.
forma, en plenísima forma. Són els Mick Jagger dels supermercats. Els veus preparant les coses...
Continuen
ballant. Preparant les comandes i tot allà amb un ritme espectacular. Uh-huh. Supermercat urbà, de barri, prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. En això te n'adones molt, eh? Tu vas al teu supermercat, no s'ha de fer, però si vols, si tens la curiositat, uh-huh, vas i dius, vale, jo necessito, què et diré, ametlles. I tens, doncs, unes, per allà, un parell, sí, 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 un parell sí, sí, d'opcions. Tu vas al Cap Bravo i
no,
tens,
hi ha ametlles?
Tens totes les opcions allà
sí, sí,
i
sí,
tu decideixes el que més adapta a tu.
Una opció per cada arbre.
La que més et convé. Jo què sé, he dit ametlles perquè ahir vas comprar ametlles i m'ha vingut al cap. Per fer un pastís.
Pastís d'ametlles?
Bueno, perquè té com una ratlladura. No sé com es diu allò, una mica d'atmenya.
Ratlladura, sí.
Sí, sí. Doncs això, Cap Bravo aposta també per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat,
fixa't,
els productes frescos, l'estalvi personalitzat, les famílies, atentes les famílies, perquè Cap Bravo és el vostre supermercat reconegut com el millor supermercat per l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya,
mare,
perquè tenen... Home, perquè és que és veritat, tenen l'estalvi personalitzat. Pensen en l'estalvi de cada casa. Varietat, innovació. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, per tant, són moltíssimes, uh-huh, són legión, i a més, ara, doncs, ens regalen cada setmana, no a nosaltres, sinó als nostres oients, que són els veritables protagonistes d'aquest espai,
sí.
Una cistella Cap Bravo amb productes meravellosos. Aquest del mes d'abril, ara que arriba el bon temps, temps, sí. i ja s'allarga el dia, etc.
Una passada, que
és especial, especial per a esportistes.
Clar, és que no.
Tenim aquests productes que també es poden trobar, ho recordo, a Cabra o a casa, al supermercat online de la companyia. Mm. També és molt interessant, si pots tenir la teva comanda preparada
sí,
te la porten a casa.
Tu estàs també en Operació Bikini o no?
Jo?
Sí.
Si em poso en Operació Bikini?
Sí.
Jo no, perquè... No tinc res a defensar. Això és la gent que té algun, sí. no sé com dir, algun objectiu a la vida
sí.
en aquest sentit.
Jo em faig, a mi m'agrada.
Clar.
Jo sabeu que a mi...
Són circumstàncies vitals, Joan.
Sí.
Jo no, m'he sigut. Tot i que sí que és cert que ara m'estic adonant que m'he posat algun quilet amunt. És que vaig massa capravo.
Escoltar els nostres experts també de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Què t'han explicat els superaliments?
No, molt bé. Sí.
Però no és per tant, no?
Són super, però bé, escolta'm. Que cal menjar de tot en moderació, com sempre.
I ja està.
Cosa que es proporciona Cap Bravo.
I ja està. Cistella Cap Bravo, d'aquest mes hi trobaràs productes bàsics per fer un bon àpat, com flocs de cibada, pasta tauró integral, xavi, pastor, oli d'oliva, ciurana, oli d'oliva, Recordem que hi ha oli d'oliva.
És tan bo.
D'altra... És, això és un superaliment.
Sí, perquè nosaltres hem tingut la capacitat de provar aquest oli d'oliva, ciurana, i és una passada.
Amb una torradeta de pa.
Ho dic de veritat, eh?
I pam, pim, pam.
Torradeta de pa, sal i oli. Oh!
I ja està, ja ho tenim. I no cal complicar-se més la vida, perquè això és boníssim. I d'altra banda, també hi ha productes per agafar força, com la beguda isotònica de llimona, el suc de taronja, barretes de cereals amb xocolata, nous sense closca, després els productes d'higiene a la cistella Cap Bravo, de bellesa, que són gel i desodorant, proteïna de llet.
Fixa't.
Imagina't.
Ho has dit tot a les 11 i 11, eh? Això vol dir sort.
És veritat. Mira, quina meravella. 11 i 11. Doncs cada dia fem una pregunta perquè la gent participi, una pregunta que si responeu i ja han tingut alguna resposta, què et portaré al final del programa?
Sempre.
Una pregunta que m'invento cada dia amb una temàtica, la que doncs m'inspira el meu cervell, que em juga mal les passades. I avui, ens centrem en una cosa que per nosaltres és molt important, perquè avui és el Dia Mundial de la Veu. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what the ring perquè el José és graciós en la seva gestualitat. Dia Mundial de la Veu, que celebra aquest 16 d'abril com cada any, es va decretar per la Federació de Societats d'Otorrinolaringologia. Clar, qui ho ha de decretar, això?
Fixa't.
Un, què et diré, els cambrers, no. Han de ser otorrinolaringòlegs.
Ja, imagina't.
Amb l'objectiu de crear consciència de la importància que té la veu, així com les cures que cal tenir per evitar problemes relacionats amb les cordes vocals, com l'afonia i la disfonia. Això és interessant. Mm-hmm. Mira, després, quan arribi el moment de Jacinto Valverde i Marnis, li demanaré que ens ajudi una mica consells per cuidar la veu, sobretot pensant en la gent que anirà aquesta nit a Montjuïc.
Fixa't.
Perquè jo crec que s'han de deixar la gola.
Absolutament.
No, la gola allà. Doncs animant...
T'has encomanat els nervis, eh?
Jo?
Sí.
Doncs no vegis a dalt.
Jo ja els tenia, una miqueta.
Doncs jo soc dels tranquils. A dalt hi ha un ambient... La gent està histèrica,
després
pujaré. Marta Ejark, puja.
Sí,
Marta Ejark amb samarreta del Barça, per cert.
Compte.
Han vingut. De Piqué. Porta el 3 de Piqué. En fi, veus mundialment conegudes, veus maquíssimes, com per exemple la que estem escoltant de Frank Sinatra, Aretha Franklin, la reina del sul, Luciano Pavarotti, aquestes veus de música lírica, que són tan impressionants. Sobretot són impressionants quan les escoltes en directe, a mi...
Sí.
Veritat?
Molt bé.
Tu escoltes una gravació d'un tenor o d'una soprano i dius, ostres, és guai.
No,
però si la veus en directe...
Et despentina.
És molt impactant.
Sí.
Whitney Houston, per exemple, també, doncs... Doncs reconeguda com una de les grans veus de la història, Freddie Mercury, que t'he de dir, Maria Callas, etcètera... Bueno, hi ha moltíssims. Llavors, la pregunta que fem aquí és... Qui et sembla que té la veu més maca del món? Jo ara. Aquest matí ben mullat he dit Marcos Munstock. Tu, Joan, has recordat el magnífic Constantino Romero. Tots ja ens han deixat, una llàstima, sí. Evidentment. Però, en fi, la pregunta és per vosaltres. Qui et sembla que té la veu més maca del món? Respostes al nostre número de WhatsApp, el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ja et dic que tenim algunes respostes, per cert, de persones que jo no conec. Ara buscaré qui són, perquè vull escoltar les seves veus.
Sisplau.
Però encara tenim temps. Teniu temps per participar.
Que si voleu enviar amb la vostra veu,
i dir, escolta, la veu de sona que és la
ara,
meva.
Ara.
La meva.
Sí, creieu que és la vostra, també. Digueu.
Us podeu reivindicar.
Absolutament. Endavant. Gràcies, Rafa, fins ara.
De res, adeu.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Va, que avui també parlem de filosofia. Farem una filosofia edició butxaca un dia com avui. Leo Espluga, què tal? Bon dia. Espera't, que no l'he escoltat ara. Leo Espluga, què tal? Bon dia. No el tenim a Leo, o no ens escolta, o alguna cosa passa amb Leo Espluga. Escolta, fem una cosa. Anem a publicitat i de seguida continuem amb més programa.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, ara sí, 17 minuts que passen de les 11, deia que avui faríem una edició butxaca del Filosofia Millennial. Parlem amb Leo Espluga, com sempre, que ens acompanya en aquest tros de programa. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bueno, fracassat, no? Francament, malament.
Què ha passat avui, Leo? Es pot dir o no?
Avui, bueno, mira,
es pot dir o ja m'ho explicaràs?
Ja t'ho explicaré.
Val.
De rastros. A més, avui venia a parlar sobre el tema que volia parlar i es veurà fracassat per dos, perquè volia parlar sobre el ser empresarial. I mira, vull dir, m'he anat a bancarrota. O sigui,
t'ha sortit ideal, t'ha sortit ideal. Escolta, deia, fem una mica edició butxaca d'això que volies parlar avui, ja en parlarem més abastament els propers dies. De moment, però, deixa'm-ho dir-t'ho, mira, en directe t'enganyo, eh? Ja que avui m'has enganyat tu en directe, t'enganyo jo també en directe.
I tant, perfecte.
El dia 23 què fas?
A dia 23, 23 en què cau?
23 cau dimarts, precisament.
Pues no tinc res.
Doncs mira, el dia 23 és Sant Jordi, nosaltres que farem programa especial, evidentment, des del carrer de Barcelona, i t'esperem nosaltres a programa especial, també.
Perfecte, m'emportaré els hooligans que vinguin, eh?
Sisplau. Si us plau, no esperava menys. Va, avui el tema però que volies parlar, encet el com vulguis, va.
Sí, el tema butxaca, mira, crec que Sant Jordi és un paradigma perfecte per la del que volia parlar, que és el ser empresa. I és que, bàsicament, o sigui, volia parlar de com hi ha un canvi com molt fort, diguéssim, a partir dels anys 60, 70, cap al nostre present, o alguna cosa així, més o menys, que bàsicament converteix com el món, l'important deixen de ser com els productes i les mercaderies i les coses, diguéssim, com els que viures, no diguéssim, i passem a un món on l'important és com l'empresa, que hi ha un canvi com de paradigma molt fort, i això té tota una sèrie d'implicacions. I crec que això ho podem veure amb Sant Jordi, no? Per exemple, just aquest any, no veiem que es buida de contingut, es buida de la tradició, es buida de... Com... Ja realment el llibre és el que menys importa, no? I la flor és el que menys importa. I és tot una espècie de gran empresa, hotel Rock Café, no? No sé si m'explico.
Estem perdent la tradició en base al consum? És una mica això?
Clar, la idea és que ja el consum ja ni tan sols el consum és l'important. L'important és la manera empresarial de viure la vida.
Val. Per tant, dit això, allargo la pregunta. Si estem perdent la tradició en base en això que ens estàs explicant, que és prendre'ns la vida com a consum, i entenc que la tradició ha de formar part, en gran o menor mesura, ens ho explicaràs tu, però ha de formar part de la nostra essència, del qui som, com a mínim com a societat, estem deixant de ser qui som?
Clar, això és una idea interessant, perquè jo fa temps vaig dir una cosa que per alguna gent va semblar una miqueta polèmica, per xarxes i a més, i perquè argumentava algo així com que avui en dia la tradició se'ns apareixia com una de les petites coses que tenia capacitat per fer resistència a l'avanç del capitalisme. I llavors la tradició té una cosa molt curiosa, perquè hi ha moltes maneres d'entendre la tradició, evidentment. A mi m'agrada molt una de les definicions que dona Nietzsche de la tradició, que és molt maca, que diu com la tradició és conservar allò que va fer que la vida fos possible i bona per la gent que vindrà, no? I en aquest sentit, la gent que té una preocupació, diguéssim, per la tradició i per aquestes coses que tenen a veure amb l'identitat, jo crec que hauria d'estar bastant preocupada amb l'avanç del consum i l'avanç empresarial, perquè sí que és cert que hi ha una pèrdua d'identitat molt forta, perquè una de les condicions com bàsiques d'aquest món empresarial, diguéssim, que ara deia, és que té la capacitat de vampiritzar-ho tot. O sigui, com res s'escapa de les nous nichos de mercat, i el problema del mercat, i això ho podem veure, jo crec, fàcilment, amb el cine, la moda i la música avui en dia, és que tot és líquid. Vull dir, hi ha uns cicles de 20 anys de modes, però tot cada cop és més accelerat, i la gent ja no se'n recorda de quina pel·li va veure la setmana passada, i el que és una sèrie que és un fenomen, que abans era 20 anys de fenomen, no? Ara les sèries que són un fenomen duren una setmana el fenomen i després la següent, i ja ens hem oblidat.
Clar. Sí, sí, això va així. Massa ràpid va la vida, eh?
És un ritme hiperaccelerat. Hiperaccelerat, de fet. Hi ha un parell d'autors que es diuen com Deleuze i Guattari, no?, que parlen de l'hiperacceleració. Que és una cosa que ells diuen que pot ser bona perquè pot autodestruir. Es pot autodestruir aquest capital. Jo no ho tinc tan clar, això, eh? Però sí que és cert que és un ritme tan accelerat que fa que no assimilem res, que és una cosa molt interessant, que és com quan vas tan ràpid no vas enlloc. O sigui, estàs donant voltes de manera neuròtica, però no ets conscient d'on ets a cap moment perquè no pots mirar, perquè si pares un segon a mirar per la finestra, ja t'has estampat.
Ja. O sigui, la gran pregunta, si anem amb aquesta hiperacceleració, què ens perdem per anar-hi amb aquesta hiperacceleració?
Què ens perdem? Clar, doncs jo et diria que tot, o sigui, i és així, o sigui, accelerar només és divertit quan un decideix fer-ho. O sigui, a tots ens encanta la velocitat, hi ha un rotllo allà, però només és divertit quan un decideix fer-ho per les seus propis mitjans, diguéssim, la seva pròpia voluntat. Perquè si no ens perdem, tots els aspectes de la vida que són disfrutables per si sols, no? Com allò, el plaer pel propi plaer, no en un sentit com esteta i hedonista cutre, sinó en un sentit quasi com d'aquest beatocille, no? De disfrutar del sol que ve, disfrutar dels sons del món, disfrutar al final de la creació, d'una bona conversa, tot això desapareix i entrem a sobre una visió de túnel, perquè la gent sap que tu vas molt ràpid, diguéssim, amb un cotxe, no? La visió es va estretant, i tot el camp de visió es va tornant més petitet. I llavors perds tota una sèrie de disfrut, de goig, que a més és un goig que no té a veure amb el consum, que és un goig que té a veure amb l'estar viu. Aquest és el problema. O sigui, la meva acceleració és que elimina el goig pel propi fet d'estar viu, que és un goig molt important, jo crec.
També, sí, de fet, el més.
És el més important de tot. Però aquesta carrega, o sigui, i clar, doncs, no sé, ens hauríem de preocupar una mica, jo crec.
Absolutament. Leo, amb hiperacceleració sense, t'espero viu el proper 23 d'abril.
Apa-li, doncs, allà estaré.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Abraçada.
La caravana, amb Joan Trias.
Però acabem de llegir una notícia aquest matí que ens ha interessat molt a l'equip d'aquest programa i en volem parlar perquè la plataforma Aigua és Vida ha criticat que empreses privades s'emporten la meitat de les subvencions de la Generalitat per solucionar fuites d'aigua. En aquest comunicat han afirmat que a Catalunya un de cada 4 litres d'aigua no es registren degut principalment a les fuites d'aigua. La Generalitat compta amb un pressupost de 128,6 milions d'euros per a subvencions per solucionar problemes com aquestes fuites. Doncs bé, segons l'organització, fins a 65 d'aquests milions aniran a operadors privats. Per parlar-ne de tot plegat, i li hem de donar les gràcies per la rapidesa amb la que ens han atès, podem saludar el portaveu d'Aigua és Vida, que és en Dante Maschio. Dante Maschio, què tal? Molt bon dia, gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Dante, comencem per aquest titular, que és Aigua és Vida, assegura que empreses privades s'emporten la meitat de les subvencions públiques per solucionar fuites. Això, a la pràctica, què significa?
Bé, el que significa és que amb diners públics estem pagant unes inversions que en la majoria de casos ja han estat cobrades amb els rebuts de l'aigua. I explico per què és així, Allà on hi ha gestió privada de l'aigua, que és a la majoria de Catalunya en termes poblacionals, es firmen contractes concessions, hi ha concessions que es formalitzen amb contractes de gestió de l'aigua. Aquests contractes, com la lògica diu, contenen inversions per fer front a les fuites i al manteniment de les xarxes, no? I totes les inversions es cobreixen amb tarifa. Per això diem que aquestes inversions segurament ja han estat cobrades i pagades amb els rebuts de l'aigua i ara amb unes subvencions públiques es tornen a cobrar. El problema és que els ajuntaments no han fiscalitzat aquests contractes. Aquest és el problema. I els operadors privats molt sovint operen amb opacitat, s'han aprofitat d'aquesta no fiscalització i no han fet les inversions i ara a sobre faran front a aquestes inversions amb més diners públics, no? Però segurament s'han embutxacat una part que els ajuntaments no han sabut controlar ni fiscalitzar.
En aquest sentit, Dante, qualsevol oient que ens pugui estar escoltant pot pensar el que estan criticant és la gestió pública o privada, però va molt més enllà d'això, no?
Sí, és el problema de la privatització de la gestió de l'aigua. Hem de ser conscients que Catalunya és un dels països més privatitzats pel que respecta a la gestió de l'aigua. Al món, el 90% de la població és abastida per empreses públiques. A Europa, aquest percentatge baixa al 70%. I a Catalunya aquest percentatge baixa al 22%, no? És a dir, que la privatització és àmpliament estesa al nostre país. I al seu torn, dintre del mercat privat de l'aigua, hi ha un gran operador, que és el grup Agbar, que s'emporta el 78% del mercat privat, no? És a dir, té un monopoli quasi de facto amb la gestió de l'aigua i això, evidentment, doncs, li permet tenir, com dir-ho, un coneixement i un abús de poder front a petits ajuntaments que han decidit delegar la gestió de l'aigua a concessionàries privades i, clar, evidentment, un petit ajuntament sense una regidoria d'aigua o de medi ambient i sense recursos, doncs, evidentment, no té eines per fiscalitzar aquest tipus d'operadors. I a sobre aquests operadors, aquests grans operadors, tenen estratègies i lògiques molt opaques, no?, que no permeten fiscalitzar i fer política pública. Per això nosaltres apostem per un model de gestió públic i democràtic de l'aigua. No només públic, sinó transparent, on la ciutadania pugui fiscalitzar, participar i codecidir. Aquesta és la solució per nosaltres, per la plataforma Aigua és Vida.
Clar, d'altra banda, la plataforma sí que defensa, però, que la gestió pública de l'aigua és més eficient a l'estalvi en l'actual context de sequera, no?
Exacte, sí. De fet, dades de l'Agència Catalana de l'Aigua confirmen que la gestió pública, la gestió directa a Catalunya, és un 22% més barata que la gestió privada. Això ho hem de veure en termes de sostenibilitat econòmica, no? La gestió privada s'ha venut com aquella més eficient, no?, més rendible, que aporta inversions fresques, no? Les inversions fresques queda totalment refutat amb el que hem vist amb aquestes subvencions, no? És a dir, amb diners públics paguem inversions que el privat havia d'haver posat en joc i no ha fet. I a sobre ens ofereix una aigua més cara, menys assequible. Per tant, la gestió pública es presenta com una opció econòmicament molt més assequible, no? Mm. I en un moment de sequera com l'actual, on necessitem diners, on necessitem capacitat d'inversió, és molt important tenir un marge d'estalvi, no? I amb una gestió pública tindríem un marge d'estalvi amb el qual podríem decidir invertir i alhora baixar tarifes de l'aigua, segurament.
De fet, deixa'm fer-te dues darreres preguntes, Dante. La primera és que, de fet, concreteu en el comunicat que això no és la primera vegada que passa, perquè ja havia passat amb els famosos Next Generation, que són aquests fons europeus, no?
Exacte, sí, amb els Next Generation, amb la primera convocatòria al PERTE de digitalització va passar el mateix. Agbar s'ha endut uns 30 milions d'euros, que representa un 15% de la subvenció, i els privats han endut en total una miqueta menys que la meitat de la subvenció, no? Aquí hem de fer una crítica, no?, a les administracions públiques que no veuen que el problema és el model. Evidentment, els diners públics i les subvencions públiques han de fer front als reptes que tenim amb la gestió de l'aigua, però d'igual forma han de veure que el model actual amb gestió privada segueix sense qüestionar-lo i sense abordar-lo, amb les subvencions actuals seguim perpetuant un model d'explotació i de lucre amb la gestió de l'aigua, i això és el que nosaltres denunciem.
Mm-hmm. Per últim, Dante, sí que et volia preguntar, perquè clar, evidentment som en context de campanya electoral, com a plataforma Aigua és Vida, que és el que li demaneu al futur president de la Generalitat, tenint en compte aquest actual context de sequera i tenint en compte l'aigua que és escassa, no?
Sí, nosaltres el que li demanem al futur govern de la Generalitat i al president o presidenta és que, d'una banda, que gestioni l'aigua, gestioni la demanda d'aigua i no l'oferta, no? A Catalunya tenim un problema que hem donat més aigua de la que tenim disponible, i això ens ha portat a aquest escenari d'escassetat. Això no és només canvi climàtic, sinó és mala gestió de l'aigua. I la mala gestió de l'aigua es defineix en moltes arestes, no? Però una d'elles és el model de gestió privat de l'aigua que ens ha portat fins aquí. I això, des del govern de la Generalitat, es pot impulsar, per exemple, promocionant la gestió pública, facilitant-la, donant assessorament als municipis i tocant lleis, no? Hi ha lleis molt concretes, com la llei del sector públic, el ROAS, que faciliten la privatització i dificulten els processos de reconversió de gestió pública. I això esperem que el nou govern de la Generalitat ho abordi d'una vegada per totes.
Dante Maschio, portaveu d'Aigües Vida, d'aquesta plataforma que treia aquest comunicat fa qüestió de minuts. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor.
Mireu, aquests dies a la Sala Beckett de Barcelona s'hi representa l'obra de teatre Casa Calores, un viatge pels racons de la memòria d'una casa de poble i d'uns personatges que els hi passen moltes coses, i coses molt quotidianes, però alhora molt universals. Casa Calores és una fotografia molt personal del pas del temps d'una casa, dels que la viuen, i en definitiva del pas de la vida. L'obra l'ha escrit i dirigit Pere Riera, un dels grans noms del teatre de casa nostra, i és una obra fictícia, però està plena d'estampes i olors que ressonaran a moltíssima gent. La protagonitzen grans actors del teatre català com Jordi Boixadera, Rosa Renom, Emma Martilluer, Eudald Font, Júlia Bonjoc i Arnau Comas. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe a dos dels seus protagonistes, com Emma Martilluer i Eudald Font. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
Què tal, com esteu? Com està sent la rebuda de Casa Calores?
Molt bé.
Molt, molt, molt agraïda i sorprenent, la veritat.
Sí, estem molt contents.
Aquesta setmana ha estat quasi ple, cada dia. I a veure, també crec que amb els noms d'en Pere, d'en Jordi, de la Rosa, de l'Emma...
Sí.
Criden, no, al públic. I, no sé, es deu haver fet una bona promoció, però sí, jo, bueno, no sé. A vegades, no, potser la primera o la segona setmana costa més i després la gent s'ho va dient. I no, aquesta setmana molt bé i, no sé, i si la gent ens diu la veritat...
Sí.
Sembla que... preciosa, eh? Ara parlarem. A mi em sembla un conte. A mi em sembla un conte d'una vida sencera. Però comencem pel principi. Com us arriba aquesta proposta?
Doncs mira, l'anècdota amb l'Eudald i amb mi és divertida, perquè nosaltres vam fer un espectacle l'any passat, amb l'Eudald i jo, amb la meva companyia, que es diu la Bella Otero, que es deia George Kaplan, al Teatre de Tarantana. I George Kaplan l'havia muntat el Toni Casares, director de la Sala Beckett, fa 10 anys. I el vam convidar a venir. I quan va venir a veure-ho, es va fixar amb l'Eudald i va dir, ostres, jo crec que per en Ramon, pel personatge del Ramon, crec que estem trobant alguna cosa. Llavors van parlar amb l'Eudald, el van seleccionar, tal, i al cap d'un temps, ara el setembre, octubre, estàvem fent Romeu i Julieta, vam tornar a la reposició de Romeu i Julieta de La Brutal, al Teatre Poliorama.
Que és una autèntica passada, eh? Vam parlar-ne l'any passat aquí amb el Nil Cardoner, també.
Sí.
I és una barbaritat, allò.
És molt xulo. I, bueno, vam fer la reposició, l'Eudald va estar substituint un dels personatges i va venir a veure-ho el Pere Riera. I just quan va haver-hi la vacant de fer el personatge de la Clara, que és el que interpreto jo, just el Pere havia vingut a veure Romeu i Julieta, vull dir que d'alguna manera l'Eudald i jo ens hem anat com ajudant a aconseguir aquest
paper. Jo, de fet, crec que tu tens una frase com que treus més la mala llet de la Julieta. No sé si en recordes que dius, bueno, baixa allà o vine jo, ara vinc, aquella que dius, ara vinc. Jo estic segur que aquella frase va dir la Clara.
El Pere va dir,
la Clara.
Aquí.
Sí.
Com us heu preparat per una obra com aquesta? Perquè hi ha complicitat de família, no? I això es nota, i l'espectador ho nota molt, això.
Entre els amics, el grup d'amics, vols dir?
Entre el grup d'amics.
Bueno, i tu amb la mare, també.
I amb la mare, sí.
Tots els personatges entre si.
Sí, bueno, jo la Rosa no la coneixia, però crec que és una dona molt...
Sí, qualsevol ho diria, eh?
A part que és molt bona actriu, és una dona molt, molt fàcil, molt propera, molt oberta, i jo m'agrada creure que també soc bastant obert. I crec que, no sé, ens ho ha posat fàcil, això. I amb el grup d'amics, doncs, amb l'Emma érem superamics ja. Amb la Júlia havíem treballat junts i també ja havíem rigut tot el que es podia riure. I amb l'Arnau no ens coneixíem, però ens hem també portat molt bé, no sé.
Jo crec que el fet d'assajar 2 mesos sencers, com veient-nos quasi cada dia, i al final són escenes com molt compactes, no? Que hem hagut d'anar posant capes, i s'han hagut d'anar consolidant, i hem anat com fent petits passos, jo crec que hem anat també consolidant d'alguna manera la nostra relació, no? I llavors jo crec que inclús, bueno, molta gent ens ha dit, és que sembleu un grup d'amics de tota la vida, de veritat. Vull dir, com s'ha generat una energia entre nosaltres, que també si estàs fent una cervesa a l'acabar l'espectacle, també hi ha aquesta energia entre nosaltres, jo crec. I no sé què ha sigut, si ha sigut primer el grup d'amics i després l'haver-ho de sumar a l'espectacle o al revés, però crec que hem acabat fent una mena de cohesió com de grup brutal, de com amics de tota la vida. També el fet d'interpretar nens de 15 anys, no? Com aquesta energia més fresca, més... De cop, no sé, ens ha connectat a tots com... Bueno, hem sintonitzat en el mateix no? canal.
Sí. No ho sé, deuen ser diversos factors. Sí. També era divertit, perdó, que teníem... ens hem anat baixant aquesta aplicació del CoStar, que és això d'astrologia i tal... que et diu a part com, com et portes cada dia amb gent que tens allà d'amics i cada dia mirem, ah, mirem, avui tu i jo tenim afinitat, ui, l'Arnau, avui tenim jocs de poder, no sé com. Res, anar fent tonteries.
Emma, em deies assajar 2 mesos sencers. No és habitual, això?
No, no.
Tant de bo ho fos.
8 setmanes no? No és habitual. Tant de bo, tant de bo. No, no, ja ha sigut un gustàs, realment, perquè, ostres, poder realment tenir un procés d'assajos on sents que a l'estrena arribes a temps, preparat, com tranquil, no? De portem uns quants passes a sobre ja tenim ganes del públic. Normalment, no normalment, però moltes vegades, i depèn de lo complex que sigui l'espectacle, arribes molt just a l'estrena. I clar, llavors, tu també vas a l'estrena com a espectador i també dius, vale, bueno, ara començaran a passar-la molt i d'aquí 2 setmanes estarà perfecta. I jo crec que nosaltres hem pogut arribar a l'estrena, no?
Tranquils.
I podem fer l'espectacle que crec que podem seguir fent d'aquí un parell de setmanes, no? Que serà el mateix.
Ara em comentaves noms com Rosa Renom, com Jordi Buixaderes, com l'Emma, com la Júlia Bonjoc, com l'Arnau Comas, però com ha estat treballar també en Pere Riera?
Per mi ha sigut molt, molt fàcil, molt, molt agradable i molt fluid i còmode. Sembla que vaig a la llista dels adjectius. Sí, ja quan, com comentava l'Emma abans, quan en Toni Casares em va proposar això, clar, en Pere va dir, bueno, jo no el conec en aquest noi, no sé, ni l'he vist, deixa'm quedar almenys un dia amb ell per parlar. I, de fet, al final d'aquella reunió amb en Pere tampoc estava clar. Em va dir, bueno, ja t'ho diré. Però ja en aquella reunió ens vam entendre molt, vam parlar de l'obra, però també vam parlar molt de les nostres vides i, no sé, crec que ens va ser com un apropament que després en els assajos ha ajudat molt. Jo m'he sentit molt recolzat, també molt acompanyat. I ell és una persona que crec que té molt, molt clar que, a part també tenim 2 mesos, que si vas fent capes, no? Que el primer dia quasi era, buscàvem moviments una mica, no? Quasi on es porten els cossos. I el text, inclús si no el dieu ben bé, ja ho veurem. La segona setmana ja era més, bueno, ara anem a mirar una mica de què va l'escena. Després, les frases, anem apuntalant, anem traient punta. I ha sigut molt còmode i molt, molt orgànic, perquè s'ha anat donant tot. I ell és una persona molt, molt, molt trempada, molt honesta, i que cuida molt també el com es dirigeix amb els actors, amb els companys de feina, i això es nota perquè estàs tranquil.
Ho deia ja una mica a l'inici, però vull que m'ho expliqueu vosaltres. Algú que vagi a veure Casa Calores, què anirà a veure?
Anirà...
Qui va?
No, dic, anirà a veure... Jo crec que una història sobre el pas del temps i l'evolució de fer-se gran en relació amb l'amistat, la família, la vida de poble, el canvi d'etapes, d'una història molt concreta d'un noi, d'una persona, però que alhora es pot extrapolar a tothom. Jo crec que molta gent s'ha sentit empatitzat amb la història, no? I també al final és com la vida misma, jo diria, no? Una mica el Pere ho deia, són
estampes
de vida, no? I van passant coses i no passa res, però alhora passa tot. A la vida et van passant coses i tampoc les vius com... No? Vull dir que al final és una concatenació de coses, no?
I no sempre les veus igual, no?
Exacte, i que potser de tota la història, ostres, a mi m'ha ressonat aquest moment quan en Ramon ha dit que no sé què, no? Com... Vull dir que l'obra no crec que tingui un tema clar, sinó que al final és el pas del temps i al final tothom hi pot connectar en això.
Una obra, per cert, que també té una història bonica, i és que el text, si no erro, neix cap al 2007,
sí.
I no es fa fins ara l'obra, no?
Sí, això va ser una lectura dramatitzada que li van demanar a en Pere i ell ho explica a diverses entrevistes, que en aquell moment no tenia com cap història present o preparada per treballar i se'n van recordar. No sé si havia passat... crec que li havia passat feia molt poc que la casa on ell vivia la van derruir per construir-hi pisos i de cop, quan ell va arribar i va veure com el solar... Clar, de cop, jo m'ho imagino, que ell quan m'ho explica, no, que t'imagines,
dic, hòstia,
com seria jo en casa meva? I ha de ser fort, perquè és el que diu ell, que totes les memòries i records i moments que tens envers aquell espai segueixen estant dins teu, però ara que l'espai ja no hi és, potser ja no tenen tant de sentit, no? Bueno, és com diferent. I bueno, això va ser com una imatge que li va impactar molt i va decidir fer-ne una història amb moments més ficcionats i moments més autèntics de la seva vida, diguéssim.
Vosaltres heu estat de poble? Ho heu tingut, casa al poble?
Sí, som de poble.
Jo sóc, no es nota, amb aquest accent. Sí, una miqueta.
Sí, sí, jo sóc de Sant Feliu de Guíxols, i per tant també és com així poble de mar. Mm-hmm. També tenim una terrasseta dalt petita, però no és un espai on jo hi hagi fet molta vida, però sí...
Però t'hi ha ajudat a portar-t'hi?
No, crec que... Més, diguéssim, el fet de ser d'un poble de mar i que hi hagi aquesta cosa, no?, de que hi ha com unes famílies o unes coses que passen, unes històries que després tampoc acabes sabent si són del tot veritat o no, es van tergiversant també quan passen de boca en boca, però sí, és més això, que, no, que tenir un terrat. He estat a altres terrats, inclús aquí a Barcelona he estat a més terrats que...
Sí, boníssim, que has tingut sort.
Sí, sí.
Emma, tu em deies, jo també soc de poble.
Jo soc de poble, soc de Matadepera. I a mi també, un, bueno, que sempre ho dic, que una de les coses que més em va atrapar de l'obra i que més em va fer-hi connectar també, que crec que és una cosa molt particular de ser de poble, que és aquesta cosa de que les notícies van corrent, no? Com tothom va acabant sabent de tot, de la vida dels altres, però ens costa anar i dir, Eudald, m'he enterat d'això, estàs bé? O en podem parlar? I llavors van passant els anys, ningú ho acaba de saber, però tothom ho sap, però ningú en parla. I amb això, jo amb això hi vaig connectar molt, sent de poble i veient, no?, les dinàmiques que es generen i com això va passant. I vaig pensar que el Pere ho havia escrit increïblement bé perquè plasma realment aquesta realitat sense subratllar-la. I és una cosa molt de sensacions i de que realment dius, hòstia, va passant el temps i mai li vaig dir a aquest amic meu que jo sabia que la seva mare, tal... No? Llavors, amb això jo hi vaig connectar molt i crec que també genera aquesta tendresa de dir, és veritat, és que per què en el poble passa això i no ens acabem d'explicar les coses o de parlar-ho, no?, directament. I crec que és molt bonic de veure, també.
Us ha canviat ser de ciutat?
Ser de poble, vols dir, o...?
Venir de poble
i ara viure aquí. Ostres, jo crec que una mica, no?, és, vull dir, al final el context on vius t'acaba impactant. Jo abans de viure a Barcelona vaig viure un any a Madrid i me'n recordo molt que el metro, a mi m'impactava molt que la gent, que hi havia gent demanant menjar o demanant diners, que això no havia vist mai, i jo sempre, bueno, clar, els hi anava donant diners i un dia vaig dir, bueno, dalt prou perquè és que no podia, i després els hi portava fruita, no sé què, vull dir que, o també tot aquest tema del metro és una cosa que no vaig fer mai, m'hagués agradat fer. Jo anava sempre a la universitat i m'impactava molt que la gent estigués... que hi hagués tanta gent junta en un mateix espai que ningú parlés, i jo volia explicar acudits cada dia. No ho vaig fer mai, em sap molt de greu. És una cosa que si pogués tornar enrere... Bueno, encara ho puc fer, però ja no és
el mateix. Geni del segle XXI, eh?
Sí. No, o també notes que, no sé, vas pel carrer i potser a vegades... No sé, bueno, sembla que vagi amb aquest tema de la gent que viu al carrer o que pateix, però... A vegades notes que cada cop t'afecta menys, no? Com que ho veus tant... vull dir que crec que anava per aquí. Al principi em afectava molt i ara potser he fet com una mica més de capa.
No sé si ens fa més invisibles viure a ciutat.
Segur.
Per bé i per mal, eh?
Segur, sí. Segur. Segur. Hi ha potser tota una cosa que ajuda, no? Perquè també a vegades és molt... pot arribar a ser estressant que això, que tothom ho sàpiga tot de tu o tu saber-ho tot de tothom, no? La ciutat de cop es magnifica perquè hi ha massa gent, però també a vegades...
Sí, però et fa ser algú dins un col·lectiu, no? És a dir, ser de poble, al final, tu tens, pues, jo què sé, en Ramon de casa Calores, no? Tot el poble sap qui és, tot el poble sap què li passa. Al final tu surts i fas, hola, Paquita, hola, tal... Bueno, et fa ser dins... No? Et fa ressignificar-te dins d'un col·lectiu, de cop... A la ciutat costa trobar una mica la teva identitat, a vegades, no? Llavors...
Estàs més acompanyat en un poble.
Clar, no? Sí. És com una gran família, una mica. I a la ciutat costa, a vegades, trobar el teu lloc i ràpidament et pots sentir perdut o sol. Jo crec que nosaltres encara estem en una mena d'impàs de que jo, per exemple, quan estic molt agobiada d'estar a Barcelona, dic, me'n vaig a casa, a Matadepera, al poble, passo un cap de setmana... i reset i perfecte, no? Com que tenim una mica la via d'escape del ser de poble, els nostres pares encara estan allà, de cop pues, encara podem tornar-hi, no? I anar fent una mena de resetejada.
Abans m'ho comentava una mica l'Emma, també, i vull comentar-ho, perquè a mi em va passar això, quan vaig venir a veure l'obra el passat divendres, vaig venir amb ma mare, nosaltres sí que teníem casa de poble, no? O sigui, és que tot t'hi porta allà, no? Això us ho comenta molt la gent després de l'obra? Hosti, a mi em transporta al meu poble, que no sé què, que no sé quantos... No?
100%.
Sí, inclús, bueno, cadascú, clar, té com l'imaginari que té. L'altre dia un amic deia, jo crec que això passa com arruga. I li deia, no, però si vols, sí.
Però clar, és boníssim.
Al final és...
A casa nostra era Cervelló. Sí, sí. I no sí, té sí, res sí. a veure amb com arruga, per exemple,
sí, sí.
no? Però sí que té trets comuns mm-hmm. per tothom, sí. una obra com aquesta, no?
Sí,
sí, està molt ben escrit, jo crec
dels
que...
Dels estius, també, perquè hi ha gent que mm-hmm. només té segona residència als estius, Exacte. Però també és molt característic d'això, no? També hi ha gent que connecta més en moments, no? De dir, ostres, aquesta conversa amb la mare que té en Ramon, que li diu que se'n va de casa... Jo és que vaig tenir la mateixa conversa amb el meu pare o amb la meva mare, no? O aquesta cosa de treure un bombazo al cap de 15 anys de relació, buah, i acabar una nit de festa ballant tots després d'haver tingut una discussió molt forta. També m'ha passat coses així, no? Com de...
Sí.
La gent hi va connectar.
Tothom hi pot connectar molt, jo crec, amb diferents personatges o moments de la història.
Que és el pitjor de fer-se gran.
Ostres. El pitjor de fer-se gran.
No t'esperàvem a no, aquesta pregunta.
Ens l'hauries d'haver enviat abans i ens la preparàvem una
patapam.
Mica.
Igual no hi ha pitjor, eh?
Hòstia, ara serà així l'entrevista, ens quedarem tots callats.
No, jo crec que és perdre aquesta innocència una mica, no? Que crec que també es veu a l'obra, com l'energia aquesta tan juvenil, tan espontània, tan fresca, no? Dels 15 anys, que al final... És que t'és igual que pensin de tu. No estàs contaminat encara d'aquesta cosa, no? De voler ser algú dins de... Llavors, no ho sé. Jo... També aquesta cosa de no parar mai. O sigui, jo ara l'altre dia ho pensava, dic... Cap dia em llevo i dic, no tinc res a fer avui, no? Sempre hi ha alguna cosa, sempre hi ha alguna cosa pendent, alguna cosa... Si no és a nivell econòmic, és a nivell de feina, a nivell de tot, de la casa...
Una entrevista a Radio Estel.
Se m'ha espatllat la rentadora, o sigui, sempre hi ha alguna cosa, no? I de cop quan tens 15, 10, 7, és que tens tota la vida per davant i la teva preocupació és anar a jugar a pilota, no?, una mica...
Sí, això, hi ha tot un món de responsabilitats. Ara jo ho veig molt amb els companys, amb mi mateix, amb els amics, que sí, és molt difícil quedar de cop. També, no sé, hi ha tota aquesta part que vas notant que et fas gran també a nivell físic, no? De que de cop veus una cervesa i et costa dormir, coses així, i inevitablement, no sé, potser em poso molt intens, però te n'adones que algun dia t'arribarà la mort, no? Però bueno, això també... pot ser una bona manera d'agafar-se la vida i dir, ah, vale, doncs si un dia m'he de morir, doncs com vull aprofitar? No que cada dia sigui com una oportunitat per fer el que et ve de gust fer. Uf, és que no sé.
Això ara ho has reconvertit en el millor, de fer-se gran.
Sí, no, però...
Ha dit el pitjor.
No, jo hi penso a vegades, que és cert que un dia moriré i no mola de moment, però, bueno, ho pots aprofitar per viure millor el moment que realment...
T'ho compro molt.
Sí, sí.
Per cert que... No sé si teniu aquesta percepció de l'escenari o no, però jo com a espectador dic jo, no sé si és una sensació col·lectiva. És veritat que hi ha dos grans noms, estem parlant de Rosa Renom, Jordi Boixaderes en aquesta obra, que amb el pas del temps i dins de l'obra també tens la sensació que et donen aquest pas a un relleu generacional.
Mm.
Que ells es van apartant de l'obra paulatinament, molt a poc, per donar-vos pas a vosaltres. Teniu aquesta sensació, també, o no?
És veritat que és un comentari que ens han fet, eh?
Perquè si això és
l'altre
així,
dia el col·loqui també van dir,
preciós.
Ostres, aquest relleu que esteu deixant... Jo crec que és veritat, yeah. No, realment no m'hi havia fixat a nivell directe de que van desapareixent durant l'obra, que és veritat. I jo crec que sí, que passa això, no? Que ells inicien l'obra com... Vinga, anem d'això, va d'això... Mm-hmm. I arrel de certes coses que van passant, doncs van desapareixent al llarg de l'obra. I és bonic veure-ho així, no? Com que deixen el relleu.
És que hi ha tantes capes. És tan bon dramaturg en Pere.
Sí,
no, no, això ens passava, que era com... Bueno, ja està, no?, aquesta escena, i pues, li anàvem trobant coses que dius, ah, mira, hi ha més, si vas rascant. Pot ser, podria ser... No sé si en Pere ho ha fet conscient o inconscientment, perquè ell també s'ha anat fent gran i ha tornat a revisitar l'escriptura 20 anys més tard. I... Però sí, podria ser. I si la gent s'hi fixa, també és que hi ha alguna cosa d'això allà. Sí,
i com la vida mateixa, no? Que al final les generacions van evolucionar.
Ens morim.
I la Rosa i en Jordi són supergenerosos. O sigui, són uns artistes de pe a pa i ens han acompanyat i ens han servit. I és que nosaltres els dèiem, si teniu alguna cosa a dir-nos-ho, dieu-nos-ho de vocalització, de dicció, de projecció, del que sigui, de moviment, de tal... No, no, ho feu estupendos. Sempre ens han donat molt suport.
Per cert, noves generacions de teatre. Com està el teatre català?
Com està el teatre català?
Quina és la salut del teatre català?
No sé, l'Emma va molt al teatre. Que...
Jo vaig molt al teatre, m'encanta. Soc, sí, a part d'actriu, soc una gran espectadora. M'agrada molt anar-hi. No ho sé, jo crec que és una pregunta que donaria per una birra de 3 hores i no ho arreglaríem, tampoc. Però, no sé, crec que ara hi ha canvis, no? Una nova direcció al Teatre Lliure, nova direcció al Festival Grec. Jo vull veure què passarà. Crec que costa ara fer un diagnòstic, no?, concret de com estem ara mateix, que ja et dic, crec que començaríem... Doncs crec que començaríem, hauríem d'obrir un bon meló.
Mira, t'ho pregunto per això que dèieu ara. Els joves, anava a dir anem. Aneu suficientment al teatre?
Jo crec que... Jo crec que els joves de la professió hi anem. Crec que està costant... Està costant, però està passant que gent jove comenci o vagi al teatre, perquè crec que s'està començant a donar oportunitats a gent jove, no? Creadores, creadors, com les Xatis de Montalbán, que també ara han estat a la Becker, i de cop la sala estava plena de gent jove cada dia. Vull dir que crec que estem començant realment a fincar nous públics joves, també gràcies a, doncs, el que dèiem, no?, Romeu i Julieta, que van fer amb gent joves, amb adolescents. Crec que s'està fent una gran feina en aquest sentit, i crec que està començant a passar. Jo estic esperançadora i estic optimista, i crec que sí. Crec que també passa per això, donar oportunitats a gent jove, i així que la gent jove vagi a veure també projectes de gent jove, i crec que està començant a passar, vull pensar que sí.
Per cert, Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia. Sí, anem al teatre, els joves.
Ara, de seguida et dono pas amb les preguntes incòmodes. Abans, però, dues preguntes rapidíssimes, Una, Emma, el Romeu i Julieta és el teu gran boom teatral? És a dir, a partir d'aleshores és com, bam, Emma Arquillué. Saps el que et vull dir?
Sí, o sigui, a nivell extern no ho sé, perquè només ho he viscut en primera persona, però a nivell intern sí que per mi va ser un canvi i un antes i un després, d'alguna manera, perquè em vaig haver d'afrontar a un repte molt gros i va ser un gustasso i estic supercontenta i agraïda per l'oportunitat.
I segona... Va ser molt bé, Emma.
Gràcies.
Ja vaig anar 3 vegades a veure Romeu i Julieta. Eudald, projectes...
Doncs ara mateix, confirmats, cap. Fer aquesta gira a la tardor de la Casa Calores i ja està.
Emma, projectes.
Doncs mira, al juny, aquest mes de juny, estarem amb la meva companyia, que és la Bella Otero, que ja ho he dit abans, a l'Off de la Villarroel, dilluns i dimarts, amb un monòleg que es diu A Fuego, dirigit per mi i pel Pablo Macho, i interpretat i escrit pel Pablo Macho, també.
Giró, va.
Som-hi, estem preparats. Canya. Preguntes incòmodes, superràpid, 4, no s'hi val a no respondre, i rapidíssimes respostes.
El meu preferit, vinga.
Vaja, Eudald, vinga.
Segons l'aplicació d'astrologia Cosdar, no sé quina heu dit, quin dia, quina relació teniu com a amics avui?
Ah, vols que ho mirem?
Sí, vull dir, no l'heu mirat,
no?
Ja?
No
ho
hem mirat, encara.
No, però és que...
Som les 12. Doncs mentre ho mires, l'obra Casa Calores és una obra que va de records, una mena de viatge en el temps. M'agradaria que m'expliquéssiu, segons vosaltres, si les coses es recorden millor o pitjor amb el pas del temps.
Millor.
Eudald?
Què vols dir? La sensació que tens com més positiva,
sí,
o més negativa?
Sí, com recordes, a mesura que passa el temps, les coses que creus que es recorden millor o pitjor?
Jo crec que el cervell té un mecanisme de defensa a prova de foc de tants i tants anys d'evolució, que les coses que ens han fet una mica més mal les anem oblidant. No, vull dir, tots amb parelles i exparelles ho hem experimentat cada cop. No portes ja un temps i penses, hòstia, per què ho vam deixar si només recordo coses bones?
Clar, doncs millor.
I tot lo dolent desapareix una mica, però és per supervivència, jo crec.
La relació que teniu avui com a amics, bona?
És que no l'he pogut trobar.
Home, De mentre, la Rosa Renom, una de les actrius de l'obra, en una entrevista va dir que treballar aquesta obra de teatre era com treballar amb perfums, que els records són perfums i que tothom té com les seves olors i els seus records. Si l'obra fos un perfum, quina olor tindria?
Uau, bona aquesta.
alguna d'una planta del terrat, però no sé quina planta és, ho vam estar comentant.
Gessamí.
Un gessamí. Gardènies.
Però crec que fa molta calor i no sé si sobreviuen allà. Falta una mica d'ombra.
Oh, fa bona olor, el gessamí.
L'altre dia un noi em va dir, diu, jo crec que fa olor de pollastre a l'as, com de terrassa a terrassa.
Per què no?
O de macarrons al forn, que també la calor us ho diu al principi.
Ah, sí. Sisplau, macarrons al forn. Gratina.
Sisplau, macarrons al forn. Per acabar, no és una pregunta, és un apunt. Si de Sant Feliu de Guíxols creus que sé de poble? És que clar, t'estava escoltant i dic, Eudald, no pots dir això.
Què li passa?
Ho veig molt poc poble. Potser estic equivocada, eh? Potser estic super equivocada. Quants habitants són?
No, és veritat, és molt poc poble. No, som 20.000 o així.
Sí. Home, ja.
I jo, a part, visc una mica quasi tocant a Sagaroles a fores.
Ah, t'ho compro.
I... què vols dir, que no?
Que sí, vius a missa a les afores.
Quedeu-vos xerrant, que nosaltres anem marxant, eh? Casa Calores, que la teniu fins al dia 10 de maig a Salabé, aquest, que vagi bé. Són